les 9:32, les 4:32, amb aquesta música elegant, doncs rebem, en aquest cas, a Vanessa Pallada per un espai doncs tant informatiu com elegant, com és aquest espai de psicologia, sobretot per ser un espai doncs d'acollida, que vol doncs doncs que s'obrin les ànimes dels que ens escolten, que se sentin identificats, que trobin remei, un camí, doncs aquelles qüestions doncs d'això d'ànima o mentals que els afligeixen. Molt bon dia, Vanessa, què tal, com estàs?
Molt bon dia, gràcies per aquesta introducció.
Sí, ja veus que no la tinc escrita, eh?
No la penso. Això ha sigut, m'ha donat una pau aquesta introducció.
Sí, el dia que les escrigui ja serà tremendo. Escolta, com estàs?
Molt bé, molt bé. I tu?
Bé. Estic bé. De dimarts anem avançant...
cap a la primavera.
Els mesos, sí. Una miqueta decebut, una miqueta tristoi, perquè... Sí, ja estem encarant al final de l'hivern i ni ha fet fred ni ha plogut. I yeah. A mi me sap greu. A mi, sincerament, em deprimeix una mica, ja que estem parlant d'aquest espai, em deprimeix doncs, que realment ens haguem carregat el clima, els humans, ens haguem carregat. No és una conjectura, no és una especulació, és una evidència. És una evidència científica, hi ha gent que s'hi dedica fa molts anys, que ho està alertant des de fa 40 anys, i veure doncs, també l'estupidesa humana on arriba doncs, des de les trinxeres, que hi ha gent doncs, que encara...
Amb el negacionisme,
sí, sí,
no?
Sí, que segueix dient que no, que això del clima... Sí, que hi ha canvi climàtic, però que no és per un...
Que no n'hi ha per tant, no?
En fi, escolta, de què ens vols parlar avui? Ara toca tu fer la introducció.
Mira, sembla un tema aparentment... acorde amb la introducció aquesta que has fet, no? De tristesa i d'estat d'ànim baix, perquè se m'havia acudit avui parlar d'un tema que és bastant dur, aparentment, com són... no sé si a tothom li ha passat, espero que no, tot i que és més freqüent del que ens imaginem, el fet de tenir idees d'acabar amb la pròpia vida. No? És un tema molt gruixut, que sembla que és fins i tot incòmode per parlar en un espai com aquest, no? Que vol ser d'acollida precisament i d'esperança. Però justament per això, sabent que hi ha molta gent que ens escolta, que potser hi ha gent que troba algun tipus de consol, no? En el que parlem aquí, em va semblar que era interessant abordar aquest tema, no perquè sigui dur o perquè sigui incòmode deixar-lo a damunt la taula, no? O dins el calaix. I la idea em va venir justament arran d'un dels pacients que recentment, per sort, doncs, he pogut donar d'alta. I sempre que hi ha una millora i que algú deixa de venir, sempre fem una mica de valoració de com ha anat, què és el que n'has tret. I una de les coses que aquesta persona em va dir va ser la que em va motivar avui portar aquest tema aquí, no? Era una persona que en algun moment del seu procés sí que havia... realment tocat molt fondo i havia tingut aquestes idees suïcides, en direm, no? Idees de, doncs això, d'acabar amb tot, de treure's del mig. I una de les coses que em deia era que se n'havia donat compte de que sí que volia viure, no? Llavors, clar, va ser una frase que, com a professional i com a persona, t'arriba al cor, no? Que algú realment faci aquest canvi. Evidentment és una persona que s'hi ha treballat, que també ha estat prenent medicació i que ha tingut la valentia també d'iniciar aquest procés de mirar cap endins aquests forats que a vegades no ens agrada mirar, no? Del que tenim. I realment és un tema que és molt angoixant. Les persones que han passat per aquí, per aquesta situació de sentir que, o de pensar, fins i tot, recordo l'entrevista que se li va fer també aquí a la ràdio a la Susana Labrador, que ella deia, com a tal no, però sí aquesta sensació de voler anar a dormir i no despertar. No tant aquesta idea d'acabar amb tot de manera activa, però sí aquest desig d'acabar. No? Realment hi ha molt de tabú al voltant d'aquesta circumstància i al final les persones que pensen o que senten, perquè és una certesa, és un algo que sents en el fons teu, el que sents és que o que el món estaria millor sense tu o que realment no hi ha sortida a la situació en la que tu et trobes o que el que vols és deixar de patir, en realitat, no? Ja. Per això aquest noi no és que no vulgui viure, és que el que volia era deixar de patir. Ara que ja estic millor, que ja no pateixo, me n'he adonat que sí que vull viure, no?
De vegades és, sumat amb tot això, doncs, a una sensació extrema de d'esgotament. La gent vol descansar. La gent vol descansar de si mateix, també, dels seus pensaments.
Sí, això, que deia, això també n'hem parlat alguna vegada, no?
De vol anar a dormir perquè estic farta
de patir, de pensar sempre, de plorar, de sentir-me malament.
Estic esgotada, no puc més, estic...
Sí, no veus una sortida, i a vegades és veritat que la sortida encara trigarà a arribar, no? Perquè això també és algo important a l'hora de parlar amb algú que et pregunta però quant temps trigaré a estar bé, o no em pots donar, o em pots dir alguna cosa per estar millor, i s'ha de ser sempre molt honest i explicar que de vegades només queda el camí aquest de recórrer aquell desert que se t'obre davant i que no saps quant de temps trigaràs en recórrer-lo, però que s'acabarà, no? I encoratjar a la gent anar... En català hi ha un refrany que és qui dia passa any empeny, no? Uh-huh. Anar caminant i no aturar-se, i sobretot quan un sent aquesta devastació i aquest patiment tan extrem que penses que l'única solució és sortir del mig, sobretot no aïllar-se. Si un se n'adona que això li està passant, buscar ajuda, no? Ser conscients que no és tan difícil fer-ho. I també una crida a les persones que potser poden tenir algú a prop que els hi hagi fet alguna vegada un comentari en aquest sentit, no? No banalitzar-ho, perquè a vegades es diu, això és una persona, si ho hagués volgut fer ja ho hauria fet, això ho fa per cridar l'atenció, bueno, sigui pel motiu que sigui que una persona ho digui, la qüestió és que segurament aquella persona està patint. Per tant, no s'ha de banalitzar ningú que verbalitzi això, sobretot si no es verbalitza, perquè a vegades quan una persona el que fa és aïllar-se, no voler quedar, no voler fer coses, això també és un símptoma d'alarma, i és important fer-li saber a aquesta persona que som allà.
Quan hem parlat amb especialistes, ja sigui doncs, a l'Oficina Balear de la Matèria o al telèfon de l'Esperança, que sempre funciona molt bé i sempre hi ha gent doncs, disponibles 24 hores, per si tens aquesta pulsió autolítica o de lesionar-te, aquesta pulsió que veus que hi ha un creu, o aquesta pulsió doncs, de fer-te mal a tu mateix. Doncs ens han dit sempre, quan ho hem abordat aquí a Ràdio Illa, que no hem de mai... hem de fer cas sempre que algú verbalitzi
sempre
una idea suïcida.
Sempre.
O sigui, sempre s'ha de fer cas.
Sí.
Que no hem de tenir una actitud displicent, una actitud com diríem...
No treure ferro, sí. No treure l'importància, no pensar que allò són tonteries, perquè realment no tothom ho verbalitza. També és veritat que quan no ho verbalitzes pot ser fins i tot més greu. Però si algú del teu voltant notes que va fent, que es va aïllant cada vegada més, que no vol fer mai res, que parla amb paraules com molt absolutes, sempre em passa això, mai me'n sortiré, no? Aquest vocabulari d'extremista, tots són senyals de que aquella persona cada vegada veu menys llum i menys sortida a la situació en la que es troba, i per tant, a vegades, és veritat que hi ha molta gent que dius que jo m'agradaria ajudar a algú, però no sé què dir-li. Simplement sabent que si necessites alguna cosa, truca'm, o anar-lo trucant, anar preguntant com estàs, vols que anem a fer un cafè, vols que anem a passejar, vols que vingui un rato, no? Que aquella persona se senti acompanyada, o que com a mínim senti que hi ets, de vegades ja és suficient, no? I si una persona es troba en aquesta situació, sobretot si un és capaç de fer l'exercici de no... Si et ve una idea d'aquest tipus, no fer-la en aquell moment. No? Pensar, bueno, vaig a madurar una mica i m'espero, i si de cas ja ho faré demà, no? O sigui, endarrerir-ho, com si diguéssim, perquè segur que després, quan si en el primer moment no reacciones, pot ser que aquell pensament que en aquell moment t'està angoixant i que et sembla tan impossible d'evitar, pot ser que s'acabi refredant, no? I, de fet, quan estem tan malament, la nostra ment funciona d'una altra forma, no? Funciona veient només lo negatiu, funciona veient només solució en treure't del mig, et veus pitjor en comparació amb la resta de persones. I una altra cosa molt important també quan estàs malament i quan tens aquest tipus de pensaments és evitar, en la mesura del possible, el consum d'alcohol i de drogues. Mm-hmm. Perquè aquestes substàncies fan que, d'entrada, sembli que t'ajuden a evadir-te en aquell moment, però després et dona un baixón quan et passa el primer efecte, que et genera una tristesa desgarradora, no? Com diuen en castellà, que ara no em surt la paraula en català, que realment encara empitjora més la situació. Per tant, intentar buscar companyia, no reaccionar al moment de manera impulsiva, sinó esperar a demà, ni que sigui, no? Buscar la companyia d'algú. És millor tenir dos o tres persones, o una de referència, a qui tu puguis trucar i dir, ostres, ara mateix, si baixo del cotxe, no sé què faré, no? Ja. Estic al costat de les penyes i si baixo del cotxe, tenir algú a qui puguis trucar per explicar-li això, no? I la resta de persones, doncs, estar atentes a aquestes senyals, no? Una persona cada cop menja cada vegada menys, que va més descuidada, aparentment, que sembla que tot li és igual, que li demanes o li proposes de fer coses i et diu que no. Aquestes frases d'on la vida en realitat cada dia és igual, no val la pena, és que per què llevar-se, és que en realitat si no hi fos no canviaria res, no? Aquesta sensació de pèrdua de sentit és molt, molt, molt alienant, no? I una de les coses més indicadores de bon pronòstic és quan una persona que té depressió comença després a trobar-li cert sentit a la vida, no? De fet, necessitem sentir que la nostra vida té un propòsit, que estem aquí per algú, que tenim alguna cosa que sabem fer bé, que la gent del nostre voltant és millor o està millor si nosaltres hi som, que podem aportar. Això és tot el contrari del que pensa una persona que vol marxar, no? I recordar això, que una persona que vol marxar, en realitat el que vol és deixar de patir. Mm-hmm. Per tant, escoltar amb aquesta altra empatia, amb aquesta altra paciència, de saber que estem davant d'una persona que, si diu allò, és perquè està patint, no?
Amb els infants, amb els adolescents. Ja vam entrevistar fa uns anys, una entrevista de la que tinc molt bon record, també tinc el llibre, d'una lota eivissenca que es diu Maria Manonelles Ribas i que, a més, ha anat fent una carrera literària, que va estar, doncs, internada. És un llibret molt petit, amb dibuixos i reflexions i idees de quan va estar... Va estar internada, va estar ingressada en un psiquiàtric, molt uh-huh. adolescent, poc després de l'adolescència, adolescent, que deia "dormo molt", o sigui, "dormo molt".
Aquest és el títol del llibre.
Sí, i deia, doncs, que ella tenia un diari, no?, tenia una agenda, i deia, doncs, aquest matí haig de fer-me el llit, haig de repassar per aquest examen, a la tarda, doncs, faré aquesta... em quedaré amb aquesta amiga i faré aquest gimnàs, i a la nit em llevaré la vida. I s'apuntava, no? Això ho deia, no? Al final, doncs, pel que fos, doncs, no. Però, és una entrevista que la podeu recuperar a les nostres xarxes i el llibre, doncs, xulo, perquè d'una manera ho explica, escolta, és que em van acompanyar durant molt de temps aquests pensaments.
Sí, i és important parlar-ne obertament. I si algú manifesta això davant teu, no evitar el tema, sinó parlar-ne sense embuts, no? Parlar-ne de manera oberta amb aquella persona.
I sobretot, si tenim una crisi, hi ha el telèfon de l'Esperança, sí. Que són voluntaris, però són preparats, sí. Són gent preparada, i vosaltres poseu el vostre telèfon mòbil, telèfon de l'Esperança, telèfon de l'Esperança, i sortirà el número, sortirà el senyal de telèfon, crideu, sí. Pitgeu, i a qualsevol hora vos atendran, sí. Atendran, perquè... Perquè val la pena. Val
és
la pena.
Important que, sobretot, si hem de treure algun tip per avui, si algú es troba amb aquesta situació que intenti no prendre aquesta decisió de manera impulsiva, normalment quan algú ho fa no sol ser d'un dia per l'altre, sol ser una idea bastant meditada, per tant, en aquest impàs hi ha temps per demanar ajuda, per trucar en el telèfon de l'Esperança, per comentar-ho amb alguna persona de confiança. També fa molta, de vegades, vergonya, perquè et sents com que fracasses, no? Si et sents malament, normalment, avui en dia, tothom explica les coses que li van bé.
Ah, sí.
Però no expliquem...
Instagram, això és un tremendo,
sí,
eh?
No expliquem hi ha espai... les coses que ens van malament.
No, a Instagram no hi ha espai ni per la crítica, ni per els pensaments negatius. No, tot
però,
és...
Però, en canvi, existeixen...
De flors i violes.
Exacte. Existeixen, no és estrany, no ens hem de sentir un bitxo raro perquè pensem en aquestes coses... No se li ha de treure importància, de fet és una de les coses que et demanen quan vas al metge i valores si et receptarà o no certa medicació, una de les preguntes que et fan és aquesta, no? Si has tingut idees d'acabar amb la teva vida o de fer-te mal, per tant és un tema prou important i més, Formentera és una illa a vegades dura en aquest àmbit, no? Sobretot a l'hivern, encara que no plogui o que no faci fred.
O en l'estiu.
I a l'estiu també.
Insistiu, si no estàs bé, insistiu...
Si no estàs bé, no estàs bé, sigui...
I insistiu és dur, està malament aquí a Formentera,
sí,
insistiu.
Sí, és un tema que hem parlat també arran de la teva experiència, justament.
És dur estar aquí malament, insistiu, a Formentera.
Encara et sents més estrany.
Sí, més estrany, i més
sol.
I
més aliè, no? I més de com pot ser que
més
no
aïllat.
Tingui aquesta capacitat d'estar bé, no?
Sí.
Per tant, parlar-ho, ser conscients de que és molt freqüent, de que no és estrany que ens passi, de que aquí a Formentera també és algo que, per desgràcia, passa sovint. I que no estem sols, que fem xarxa, que demanem ajuda als professionals de la salut mental que tenim a l'hospital, que és gratis, el telèfon de l'Esperança, que tirem de les nostres amigues, amics, de gent, fins i tot a vegades un desconegut o una desconeguda et pot servir per tenir una conversa que et faci reconsiderar coses, no? I sobretot això, no? Saber que no estem sols.
Doncs moltíssimes gràcies per haver abordat aquesta qüestió avui aquí, el de far a far, aquest tema tabú del suïcidi, que és una realitat. Mireu, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, és la tercera causa de defunció entre les persones de 15 a 29 anys al món.
Això és dramàtic.
Dramàtic.
Les persones joves, és la tercera causa de mort de persones joves.
Per això hem d'estar atents sempre. Però hem d'estar atents sempre, no només amb els nostres, sinó amb la comunitat.
Per això, no estem sols, clar, no estem sols. I quan veiem que algú està passant malament, ostres, no, que no ens faci cosa dir, estàs bé? Et passa alguna cosa? A vegades hi ha persones que estan assegudes a l'aeroport.
O un somriure,
sí.
O un somriure, o un gest, o un bon dia, o perquè podem fer una gran diferència.
De vegades un gest que per tu és banal, li pot canviar el dia en aquella persona i que a partir de llavors es plantegi altres coses, no? Mm-hmm. Per tant, sí, fer comunitat i ajudar-nos crec que és un missatge d'esperança.
Sí, perquè les tendències al món, molt orquestrades doncs, per uns poders fàctics clars, doncs... mos empenyen cap a una altra banda.
El divide i venceràs, no? D'alguna
sí.
manera sembla aquest individualisme ferotge, no? Que trenca
que
llaços...
I que tot és culpa nostra, no? Si no arribes a final de mes, és culpa teva. Si no has tingut parella, és culpa teva. Si no has triomfat a la vida, és culpa teva. I llavors, doncs, aquestes xarxes, aquestes comunitats a la que podíem pertànyer, ja fos una associació de pares, una associació de pares i mares, una associació de veïns, una entitat, una unió excursionista, una unió de... van desapareixent.
Sentir que pertanys a alguna banda i parlar, sobretot, perquè te n'adones de que tothom estem més o menys igual, que no sempre són flors i violes, que no tot, per molt que sembla que tot et vagi bé, doncs tots tenim els nostres moments, i que no ets estrany, no ets raro si no et sents en aquesta... o la de positivisme tòxic, sí, sí, no? Sí, per tant, sí, sí, sí. Parlar és molt important i deixar-se ajudar i fer això que dius tu, justament, fer comunitat. Formentera, que és un lloc tan, tan petit que tots ens coneixem, podem fer molt, els nostres veïns i veïnes.
I que hi ha moltes maneres de triomfar a la vida,
sí,
saps?
Viure a Formentera ja és una manera de triomfar.
Estic parlant suau expressament, Pep, perquè estem aquí de confidència, saps? Hi ha moltes maneres de triomfar a la vida, sí. No, Vanessa, no trobes?
Jo trobo que sí, viure a Formentera per mi ja és un triomf. Per tots els que estem aquí, ja hem triomfat.
No cal tenir un gran cotxe, no
per
cal...
Per què?
No...
Si Formentera te l'acabes en 10 minuts i tens un cotxe supergran.
No cal vestir de Prada, no cal anar a Nova York un cop cada 2 anys. O sigui, no. Hi ha moltes maneres de triomfar, no?
Sí, sí.
Molt bé.
Un bon sofrit pagès.
Vanessa, moltíssimes gràcies per haver-nos tot aquest tema. Mira, a mi m'agrada, quan penso en aquesta qüestió, en escoltar una cançó de Bonnie Prince Billy, que és el nom artístic d'en Will Oldham, que és un músic que m'encanta, i que tenia una cançó que va escriure precisament en una època complicada de la seva vida, que es deia I See a Darkness. Veig una foscor. Veig la foscor, no? Una cançó com lúgubre, com que molt impressionista, que transmet un malestar, diríem...
Que te'l fa sentir, no?
Sí, sí. Però després, al cap d'un temps, estava millor i em va fer una nova versió vital, jovial.
Bé.
I sempre m'agrada escoltar aquesta.
La segona.
La segona versió.
Molt bé. I el que aprenem de música aquí amb tu, sí. Això està pagat.
Som-hi.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Well, you're my friend. And can you see? Many times we've been out drinking. Many times we've shared our thoughts. But did you ever notice the kind of thoughts I got? Opposition comes arising up sometimes, that it's dreadful and position comes a blacking in my mind, that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness, and that I see a darkness. Did you know how much I love you? There's a hope that somehow you save me from this darkness. Well, I hope that someday, buddy, we've got peace in our lives, together or apart, alone or with our wives, that we can stop our pouring and pull the smiles inside and light up forever and never go to sleep. My best unbeaten brother, this isn't all I see.